Passen 6 minuts de les 10 del matí. El 17 d'agost de l'any 2007, TV3 tallava la programació per això.
Bona tarda. Interrompem aquesta hora la programació de TV3 per explicar-los el que està passant aquesta hora al centre de Barcelona. Segons ha confirmat els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut un atropellament massiu a la part alta de la Rambla de Barcelona amb una furgoneta. No sabem de moment quantes persones haurien resultat afectades. Aquesta és la informació oficial. Fonts no oficials parlen de 2 morts i de desenes de ferits. Alguns d'ells estarien greus. Segons testimonis oculars i també penjats a les xarxes socials, els vianants s'han refugiat dins dels comerços. De fet, la imatge ara...
D'aquesta manera començava el Toni Cruanyes la temporada passada al capdavant del TNB per fer una connexió en directe de gairebé 10 hores per informar precisament de l'atemptat del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, que després també es va reproduir a Cambrils. D'aquí 8 dies en farà justament un any. Des d'aquell 17 d'agost la voràgina informativa no ens ha donat pràcticament descans. De fet, quan no ens havíem ni tingut temps de pair aquesta tragèdia, vam entrar precisament en l'espiral del procés que ha acabat amb diversos líders polítics catalans o bé a la presó o bé a l'exili. Per tant, toca agafar forces perquè de seguida encarem un nou curs polític que també informativament i emocionalment serà molt intens. Toni Cruanyes, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, 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 molt bé, molt bé.
Hem començat forts, realment, perquè, hòstia, ara... no sé si t'havies pogut reescoltar.
La veritat és que fa temps, quan vam fer un programa de balanç, quan feia mig any, vaig tornar a veure una part del programa, i ara feia això, mig any, que no ho sentia. I quan ho sento, fins i tot sentir-ho sense veure la imatge, i em sento la meva veu, penso que déu-n'hi-do el que va passar i déu-n'hi-do la manera almenys inicial com vam ser capaços d'explicar-ho.
Has estat de vacances, has pogut descansar una mica, agafar forces...
Sí, 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 totalment.
Has marxat lluny, eh?
He anat als Estats Units, sí, sí. He fet una ruta pels Estats Units, una ruta familiar, hem vist amics, hem desconnectat en part. Ha sigut impossible amb aquests amics precisament no parlar de l'actualitat, de la d'aquí i de la d'allà. Però sí, sí, desconnexió i ara una altra vegada posats amb les piles carregadíssimes perquè aquestes setmanes que venen només ja amb aniversaris, recordatoris del que va passar fa un any anem plens, imagina't amb el que està per passar.
Tu aquell 17 d'agost vas aconseguir controlar les emocions al directe?
La veritat és que era difícil, però crec que vam aconseguir-ho bastant. L'experiència al final sempre acaba ajudant. I com que d'atemptats, malauradament, n'hem cobert uns quants ja, sempre a altres ciutats, però en molts casos ciutats que jo també m'he sentit meves, a París, a Londres, llocs on he estat de corresponsal, i on també m'ha tocat informar d'atemptats amb bombes, amb explosius posats a llocs on jo havia estat, a una sala de festes on jo hi havia anat, a un autobús amb una línia que jo havia agafat. Per tant, de cop informar sobre les Rambles, un espai també molt propi, m'agafava ja amb una certa experiència.
Però aquesta vegada va ser diferent.
Molt, 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 molt més fort. Estàs explicant a una societat, a un país, que està patint segurament el seu xoc informatiu més important, amb els nervis, evidentment, a flor de pell, i sempre amb aquesta doble vessant que hem de tenir els periodistes. Per una banda, intentar explicar-ho tot, però per l'altra també sabent que algunes informacions no estan prou comprovades. El ball de xifres sobre les víctimes mortals...
I els vídeos
mortals,
que van rebre tots al WhatsApp en aquell moment.
Els vídeos que es van rebre a través de WhatsApp, però que no vam emetre, precisament...
Ara em volia parlar d'això.
Perquè no eren contrastats. Però tenir la sang freda de fer-ho, a més, en un 17 d'agost, que pels que no són habituals a les redaccions, potser no ho saben, però a les redaccions tothom està de vacances el mes d'agost, i costa molt més moure-ho tot. Per altra banda, també era tan greu, va ser tan gros, que vam rebre la col·laboració de tota la gent, no només de la redacció que estava de vacances, molta gent, i això també ens anima en l'esperit de col·laboració entre el públic i TV3, i també us passa a vosaltres a Catalunya Ràdio, molta gent ens va enviar informació, ciutadans que volien explicar el que estaven veient per ajudar a fer-nos una idea de la magnitud del que s'estava vivint en aquells moments.
Quan passa una situació com aquesta, evidentment aquí no hi estàvem gaire acostumats, hi ha un debat periodístic també, què passa amb les imatges? A TV3 va oferir plans generals.
Sí.
Hi va haver portades que l'endemà van oferir plans des de molt a prop, primer plans, sí, amb imatges de ferits, que va generar també tota una controvèrsia, tot plegat. Per exemple, aquesta setmana ens hi hem tornat a trobar, s'han filtrat imatges del sumari, hi havia un debat també que fèiem l'altre dia amb l'Anna Teixidor, els hem de publicar, no els heu de publicar. Vosaltres, el TN, va obrir precisament amb l'exclusiva d'algunes imatges que fins ara no havíem vist.
Sí.
Aquí hi ha un debat, i per què, per exemple, vau decidir oferir aquestes imatges aquesta setmana mateix del sumari dels nois terroristes de Ripoll, precisament celebrant, armats amb somrients, amb armilles, amb bombes?
Jo crec que hi ha una part que és evident que no cal ensenyar, com són les víctimes d'un atemptat des d'un punt de vista... És a dir, és important que la gent sigui capaç d'entendre la magnitud del que va passar. Per tant, plans generals en què es veu gent atropellada, ferida en alguns casos, el que va causar, el mal que va causar aquella furgoneta baixant per la Rambla, crec que s'ha d'ensenyar, però no cal recrear-se en les imatges de la sang, en les imatges de les víctimes en plans propers on se'ls pot identificar, fins i tot. Crec que això entra en el capítol del que seria el sensacionalisme o fins i tot la pornografia dels sentiments. Una altra cosa és aquest sumari que s'han filtrat imatges que efectivament nosaltres i gairebé tots els mitjans han acabat ensenyant perquè tenen un valor periodístic evident. És a dir, saber què és el que movia, com es van moure en els dies anteriors als atemptats els que els van causar, a més, sense cap mena de dubte, no estem posant aquí en perill ni identitats, ni estem parlant de presumptament res. Són les persones que van fer aquell atemptat i el que estaven fent era claríssim. Veure aquestes imatges té un valor informatiu evident. Això sí, sempre tot s'ha d'explicar en context. S'ha d'intentar que s'entengui el que estaven fent, posar-hi tots els pros necessaris perquè aquelles imatges ajudin. Al final, del que es tracta és ajudar a entendre la realitat, no de distorsionar-la en benefici d'una audiència concreta.
Una imatge que també tenim tots al cap i que crec que en aquest cas també vau publicar és la foto de l'Ailan, aquest nen sirià de 2 anys, mort a la platja.
Sí.
Aquí, clar, també és una situació que et deu generar debat, no?
Sí, aquesta sí que és una imatge que crec que genera debat. Hi ha uns elements a favor i uns elements en contra, dels quals et diria que la balança pot anar en alguns moments a un costat o l'altre. Com que la imatge es va universalitzar, es va convertir en una icona, no podem amagar-la, no podem no ensenyar-la. Tothom la té a la retina, a la memòria històrica de la guerra de Síria i del drama dels refugiats. Però és veritat que en aquell moment podíem decidir no haver-la ensenyat. I crec que a TV3 vam trigar 1 o 2 dies fins que vam veure que era massiva la difusió que s'havia fet d'aquella imatge.
Ha estat un any... Un any així no l'havíem viscut mai, suposo. Tu tens uns quants anys més d'experiència que jo, però fer un recopilatori de tot el que ha passat...
Realment és brutal. És a dir, aquest últim any ha estat increïble informativament parlant.
És que no havíem ni aconseguit pair encara similar al que havia passat aquí a la Rambla de Barcelona, que vam entrar en plen ja terreny polític i els fets s'han anat succeint i cada dia l'obertura del TN...
Ha estat impressionant la muntanya russa informativa. De vegades sap greu perquè estem parlant, quan parlem de coses en primera persona, com a país, com a societat, ens trobem en situacions molt dramàtiques i, per tant, sembla que banalitzar-ho. Però sí que és veritat que professionalment ha estat apassionant. Ens ho hem passat molt bé fent aquesta informació.
Malgrat tot,
exacte. Per tant, ha estat un any apassionant, difícil de repetir, però a la vegada també crec que ha estat impressionant perquè ens ha deixat a tots una mica tocats. L'atemptat, malgrat tot, jo crec que era previsible que un dia havia de passar, com també no voldria ser qui... Jo crec que pot tornar a passar i pot tornar a haver un atemptat. Barcelona, Catalunya són objectius i ho han estat des de fa anys, per tant, podria tornar a passar. El que va passar a nivell del procés polític català, jo crec que hi ha una part que no s'esperava ningú, ni el que va passar l'1 d'octubre pel que fa a la resposta...
Segurament ni els propis protagonistes.
No, ni els pròxims, segur. És que ni els protagonistes ni d'un costat ni de l'altre. Jo no crec ni que el govern espanyol del moment pensés que es podria acabar fent un referèndum l'1 d'octubre, però tampoc des de la banda independentista es pensava que la reacció seria tan violenta en aquell moment i després judicialment tan implacable i tan faltada del que en principi tots els manuals de política del món expliquen, no? Que és que en un conflicte el primer que s'ha d'intentar és una mediació, una negociació.
Fem un resum sonor del que ha passat a nivell polític, és en 2 minuts, és impossible resumir-ho tot, però crec que és bastant il·lustratiu del que ha passat aquest últim any.
Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
Sí, ho prometo. Sí, us ho prometo, president.
Ara mateix m'estan comunicant que s'acaba de tenir una altra persona a Ripoll, que podria estar implicada, per tant serien dues detencions ja que s'han produït a Ripoll.
I, la que estem fent avui aquí, a Rambla Catalunya, Gran Via i a tot Catalunya, de totes les revolucions, aquesta és la més bonica.
El referèndum convocat per l'1 d'octubre s'ha realitzat. Les imatges que tot el món ha pogut veure no són pròpies d'un estat democràtic i de dret.
Han destrossat tota l'escola amb un mall i trencant tot el que trobaven.
És responsabilitat de los legítimos poderes del Estado assegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones.
El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
Lamentablement, la decisió de la jutgessa ha estat privar-nos de llibertat.
Constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social.
President Puigdemont, and the Catalan government here in Belgium. President Puigdemont will speak for 5-10 minutes.
Good morning.
Bon dia.
Buenos días, bon dia.
El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Ciutadans, Partit de la Ciutadania, 36 escons. Junts per Catalunya, 34 escons. Esquerra Republicana, Catalunya, sí, 32 escons. Partit
del... Sé que el lloc on l'han detingut és un lloc molt petit, un lloc que no tenia infraestructura. I per
prometo tant... complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat.
Queda aprovada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, un any molt intens, sí, sí.
Un any molt intens, de pell de gallina, pràcticament, aquest document. Clar, o sigui, haver de presentar un TN cada vespre, Toni, aquí hi ha una pressió afegida, suposo, amb tot aquest context, que no sé com paeixes tu, o com gestiones.
Sí.
Has d'intentar marcar una mica de distància en tot plegat, o què?
És necessari, però a la vegada tampoc no és molt recomanable allunyar-se gaire del material amb el que treballes perquè et tornes insensible i precisament la gent que fem periodisme és perquè hi ha una vocació d'involucrar-te i d'explicar què és el que està passant, de viure-ho tant a la vora com puguis.
Fa uns anys amb el Carles Capdevila al diari Ara en una entrevista explicaves que l'objectivitat no existeix.
Sí, sí, sí. Vaja, és una d'aquelles trampes també, de les entrevistes, sí. Això, perquè...
És un titular que no et va agradar, aquest, que et va posar el Carles.
Mira, perquè jo crec precisament que el que hem de lluitar és per intentar acostar-nos al màxim a l'objectivitat. Uh-huh. És a dir, que l'objectivitat pura és, no sé, és com es pot esterilitzar un bisturí, sí, per una operació, però explicar les coses amb les paraules exactes perquè siguin totalment neutres i enteses així per tothom és molt difícil, però ho hem d'intentar i l'exercici...
Ens hem d'acostar.
Exacte, l'exercici d'honestedat de cada dia és aquest. I en una societat com la catalana, que a més ha viscut com a protagonista a Catalunya una situació que ha causat divisió a dins, a fora, polèmiques, és especialment difícil trobar aquelles paraules precises que puguin ser ben acollides per tothom o enteses.
És impossible agradar a tothom?
És impossible agradar
a
tothom,
procés.
Però és impossible, és impossible. És impossible agradar a tothom, però has de fer l'esforç per intentar-ho. I no tant agradar a tothom, sinó ser fidel a la realitat, explicar les coses. És molt important explicar les coses com són, no com tu voldries que fossin.
Mm-hmm. És evident que tant TV3 com Catalunya Ràdio han estat aquest any al punt de mira, també tot barrejat amb el context polític, perquè som mitjans públics i ens han posat dins del focus. Tu tot això com ho has gestionat des del capdavant del TN, Toni? T'ha afectat?
Segurament de tot el que ha passat aquest any és el que m'ha fet patir més, perquè intento vetllar pel bé dels telenotícies i dels serveis informatius de TV3 i ser objecte d'atac continu perquè hi ha un discurs d'una part del discurs polític que t'identifica en la seva pròpia explicació, en la seva pròpia narrativa sobre el que ha passat a Catalunya en els últims anys, que fa que sigui impossible lluitar contra això. Intentar explicar a gent que no mira TV3 la feina que estem fent és gairebé impossible, perquè si la seva manera d'informar-se és a través de mitjans que ataquen TV3 com un agent d'agitació política, com una escola d'adoctrinament, bé, jo el que puc recomanar en tot cas és que la gent ens miri, que la gent ens escolti, escolti, que la gent jutgi per ells mateixos quan no ho poden fer, lluitar contra la ignorància sobre allò del que opinen es fa molt difícil, es fa impossible.
Avui has portat llibres, has vingut acompanyat, sí, de llibres a l'estudi de Catalunya Ràdio. A veure, què ens has portat?
He portat tres llibres perquè tenen a veure amb el que em sembla que és el més important d'aquest any. Primer, us he portat un llibre que és del David Izquierdo, que és un company de TV3, que es diu Testimonis sense por. Explica testimonis sobre el que va passar el 17 d'agost de l'any passat. Testimonis en primera persona que ho van viure des dels mitjans de comunicació, des de les institucions i, sobretot, des dels serveis d'emergència mèdics. Un llibre fet amb el cor, pel que fa els testimonis sobre el que va passar, però també amb molta escola periodística al darrere. N'he portat un altre, de l'Oriol Marc.
Boníssim.
Sí, la veritat, Los entresijos del procés. De fet, l'he portat a aquests amics meus dels Estats Units, amb qui he estat aquest estiu, perquè em demanaven informació sobre què havia passat aquí, i és el llibre que he trobat de tots els que m'he llegit, fullejat, que són uns quants, dels que s'han escrit així express sobre el procés polític, i crec que és el que explica millor, des d'un punt de vista més obert, amb culpables a totes bandes i responsables de la situació a totes bandes i herois a totes bandes. I finalment, al revés, el que m'han regalat els meus amics dels Estats Units, que és La mort de la veritat, The Death of Truth, que l'ha escrit la cap de crítics literaris del New York Times i que és un anàlisi sobre el paper de Donald Trump en les fake news, és a dir, en lluitar contra els mitjans de comunicació per establir la seva pròpia realitat, que en el fons no és una realitat, és el seu discurs polític, no? M'ha semblat que era una idea, res, te'ls he portat perquè com que vam dir que parlaríem de periodisme...
No sé si tindré temps, però tinc feina. Toni, tu de llibres no només en llegeixes, sinó que a més n'has escrit, i precisament has escrit llibres sobre qüestions que ara tornen a estar a l'ordre del dia. El 2012, un antídot contra l'extrema dreta, precisament parlant del creixement d'aquests moviments arreu de, precisament, d'Europa, però és que a Catalunya i a Espanya, últimament, als TNs i a les notícies ens toca explicar que s'estan produint atacs d'aquesta mena. Mm. És preocupant i ho pots vincular al que ha passat també a Europa?
Sense cap mena de dubte, sí. És a dir, hi ha un element que és general. La por a la globalització, un cert envelliment de la població, una situació de desesperació, una globalització ja no només econòmica, sinó també moral o cultural mal païda, no? Mal assimilada, mal explicada, provoca aquesta angoixa, i aquesta angoixa que en molts casos s'havia dissimulat, però també a través de les xarxes socials i d'internet, que ens ofereix tantíssimes possibilitats de millora en el nostre món del periodisme, però també a la vegada dona portes obertes a uns missatges totalment d'odi i que, per tant, són perniciosos per la societat. I aquí, de vegades, molta gent se sent falsament identificada amb aquests missatges i acaba reescrivint la realitat a través d'uns clixés que ens porten no a l'entesa, no al diàleg, no a la superació de les dificultats, sinó a la confrontació i a l'odi. Això és greu, ho hem vist a altres països i estem veient que ara passa a casa nostra.
I creus que a Catalunya concretament pot passar com a altres països europeus, com per exemple pot ser Grècia o també Itàlia, ara mateix sense anar més lluny, que el creixement de l'extrema dreta tingui el protagonisme que ha tingut i que també arribi amb força al Parlament?
Jo crec que d'alguna manera el Parlament, el Congrés dels Diputats, el Parlament Europeu, sense cap mena de dubtes, l'extrema dreta ja hi és. El que en el cas de Catalunya no està identificat amb un partit polític. En el cas d'Espanya tampoc no ho hem d'identificar amb un partit polític. Però sí que actituds, discursos, ja hi són. El que segurament no se centra tant en l'estranger, el refugiat, el que ve de fora, sinó que en molts casos són altres actituds. I en el cas de Catalunya és bastant evident del que parlo, no? Però sí que cal dir que no hi ha cap partit polític, no hi ha cap ideologia d'esquerra o de dreta que sigui immuna al discurs de l'acusació, al contrari, de l'odi, al desconegut. Ningú és immune a això. Necessitem cultura, necessitem educació, necessitem també mitjans de comunicació en aquest sentit, que siguin molt oberts, que expliquin la realitat amb uns ulls així com taronges i que intentin explicar totes les perspectives per ajudar-nos a la comprensió, no a fer que les nostres pròpies idees cada dia siguin allò més recalcitrants, més segures. No, moltes vegades generar dubtes, no? El dubte és bo.
Ara, això no ho sabies, t'explicaré una anècdota personal. Tinc un amic que treballa a la BBC World.
Ah, sí.
A Londres, en aquest cas.
Sí, sí.
I tu hi vas estar fa uns anys, no?
Sí, fa
molt poc el vaig anar a veure i em va dir, no, és que estàvem aquí treballant, vaig explicar que era català i encara se'n recorden del Toni Cruanyes. Dic, ostres, el Toni, que era un noi que estava aquí de redactor i tal. I doncs ara, mira, és el presentador del TN de Catalunya, allà. Vull dir que encara pensen en tu, imagina't. Quant temps hi vas estar allà?
Vaig estar 5 anys.
5 anys.
5 anys. Sí, el que passa és que també ja fa molts anys, això. Fa
clar,
gairebé...
Clar, però està molt bé que encara se'n recordin de tu, allà, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, quants anys fa que hi vas estar?
Hi vaig estar del 99 al 2004.
I s'han dit que les instal·lacions són espectaculars, eh? Aquí sí que tenim a envejar, eh?
Sí, 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 sí.
El Toni Cruanyes, que ha passat, ha fet un llarg recorregut, també l'hem vist a l'estranger, però és que, a més, també l'hem vist fer coses, registres, que van una mica més enllà del que seria un TN.
A la marató no has de tenir por. Anna, ho estàs brodant, ets decidida, tens embranzida, aquí sóc jo l'insigni...
Difícil el canvi de registre aquest, eh? Ara això ha estat un cop baix, això.
Sí. No me l'esperava
ja
gens.
Ja t'havien sabonat amb la BBC, dic, ara et posaré el tall de la marató. I, clar, aquí és complicat, no?
És per una bona causa, m'has d'entendre, és per una bona causa.
Els que també t'apreten són els de l'Està passant.
Si em permets, Toni... De quin signe del zodíac ets?
Soc del signe de la verge.
Ho veus? És el típic del signe de la verge.
Sí, 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 sí.
Anava a dir el típic verge, però clar, no. Típic signe.
Tot això està improvisat pràcticament, no?
Totalment.
Tu estàs allà, tens l'Òscar Andreu i el Toni Sorell al costat amb el Jair i allà a veure què és el que et toca, no?
A veure què passa, a veure què passa. Realment és divertit, és molt divertit. Algun moment m'han posat en una situació una mica difícil, sobretot quan em fan preguntes que poden portar que hagi de donar la meva opinió sobre la informació o així, no? Que has de mesurar molt les paraules, però...
No m'apreteu. O sigui, el context deu ser no m'apreteu, no?
Sí.
No m'apreteu.
Però clar, la gràcia és que m'apretin tant com puguin, no? Sí, i és aquest element. El que sí que haig de dir que és sorpresa, per tant em fan preguntes que no sé de què aniran, i la veritat és que no estic molt content de totes les respostes. Crec que alguna vegada no has estat gaire...
Gaire... Bueno, és que s'ha de ser molt ràpid, i ells ho són molt, vull dir que ells, clar, ells van guionats, tu, no? Va, més propostes.
I els dubtes sobre el primer ministre podrien arribar al carrer si es demostra que va portar el país a una guerra sobre la premissa d'una mentida. Toni Cruanyes, TV3, Londres.
Això és, en aquest cas...
Això és de fa temps, eh?
Això és de fa molt temps, eh? Aquí la veu inclús t'ha canviat,
sí,
ara.
Sí, totalment.
Però és que, a més, clar, això és, evidentment, quan eres corresponsal a Londres, precisament, però és que també t'hem vist al Polònia. Doncs no el tenim aquí, el del Polònia no el tenim aquí, però en qualsevol cas, com portes la invitació del Polònia?
Bé, la veritat és que bé, el David Mercè, que és l'actor que fa de mi, diguem, és molt trempat i fa, la veritat és que em fa gràcia. Trobo que visualment l'han encertat bastant. I el que també haig de dir...
A tu el que t'emprenyes la veu,
és
no?
La veu, exacte.
Per què? Bueno.
No, bé, és evident. Jo no tinc una veu... I t'ho dic a tu, precisament, que tu sí la tens. Jo no tinc una veu...
Jo no tinc una imatge com la teva. Ja
no, tens una, tu tens una veu radiofònica impecable. Jo faig televisió i de vegades faig coses de ràdio una mica perquè les coses han anat així, no? Jo en realitat volia escriure. Jo la meva vocació periodística era per escriure, per treballar en un diari. Mm-hmm. Però les coses han anat d'aquesta manera i per fi també la gent ha obert més el seu espectre, no, d'entendre que per donar informació i per semblar, no només ser-ho, sinó semblar creïble, no fa falta tenir una veu greu. Però és veritat que la meva veu, que és especialment aguda per un presentador, és el motiu el motiu principal de la imitació. I això sí que t'haig de dir que no ho porto del tot
bé. No ho portes tot bé. No ets l'únic, perquè n'hi ha més, no revelarem noms, però n'hi ha més que no ho porten bé. Què, fa 5 anys que vas al TN? 4, 5?
4 i mig, mira.
4 i mig. Mm-hmm. Senyals horaris de 2:15 del matí. Estem acabant aquesta conversa amb el Toni Cruanyes, que aquesta setmana s'ha reincorporat al Telenotícies Vespre. Toni, clar, quants anys més et veus fent al TN? Ara deixa'm que t'apreti jo.
Doncs no ho sé, jo...
Això té llarg recorregut encara, no? Esperem.
Jo crec que sí. Jo em veig encara començant, perquè ens entenguem. La veritat és que la majoria de gent que ha fet en un moment o altre presentat un Telenotícies li ha tocat, ja m'entendràs, a una època més jove de la seva vida. Jo vaig començar a fer els Telenotícies, a presentar i editar el Telenotícies amb 39 anys.
La cosa positiva, diguem-ne, és que m'ha agafat amb experiència i amb coneixement i crec que els exàmens que ens hem anat trobant els hem anat superant. Però també entenc que això un dia o altre haurà d'acabar, perquè la imatge a la televisió també és important, fa falta, i crec que TV3 ens fa falta un rejoveniment general en la graella, en les cares. Per tant, fes una mitjana entre les ganes que jo tinc de continuar i la necessitat de renovació que hi haurà algun dia i posa-hi uns quants anys més.
Però jove encara ho ets per presentar el TNT, et queda corda per estona?
Tirarem milla, sí.
Moltes gràcies, Toni Cruanyes.
Gràcies a vosaltres.
Que puguem tornar a coincidir ben aviat en un estudi de ràdio.
Segur que sí.
Crec que serà més aviat del que ens pensem. Passa un minut de 2:15 del matí, fem una pausa i tornem.